El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El coronavirus ha fet que les persones grans se sentin més soles. Un informe d'Amics de la Gent Gran ha fet palesa aquesta situació que pateixen el 41% de les persones enquestades. Però no és només la soledat allò que ha afectat aquest col·lectiu durant la pandèmia. També hi ha tingut incidència el sobtat canvi de rutines, la vulnerabilitat i fins i tot la discriminació. Ens concentrem en aquest estudi conversant amb la responsable d'Acció Social del Vallès d'Amics de la Gent Gran, la Txell Teixidor. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
La soledat de les persones grans ha crescut, per tant, durant el confinament, segons les dades que tenen, eh?
Sí. De fet, s'ha fet més visible, no?, i més evident. Ja hi era, també, la soledat. Abans del confinament ja hi era i nosaltres ja hi estàvem treballant. Però, de fet, ha fet que sigui visible, i no només també en persones grans, sinó que en moltes franges d'edat. Però sí.
De fet, les xifres diuen que un 41% de les persones encastades s'han sentit soles, no?
Mm-hmm.
És un percentatge molt alt, no?, de persones que han notat aquesta soledat.
Sí. Sí, de fet, és, sí, són 40 de cada 100 persones que han augmentat aquest sentiment. Pensa que aquesta pandèmia ha fet que no hi hagi tanta comunicació, no?, i que les persones grans en determinats moments poguessin sentir por, poguessin sentir aquest sentiment d'aïllament, no?, i això augmenta la soledat, sens dubte, no?, que la pròpia família no pugui visitar, això és greu, és molt greu.
Clar, no?, i en un context en què, a més, aquestes persones grans se les ha posat, anava a dir a l'ull de l'huracà, no sé si seria l'expressió correcta, però tenint en compte que són vulnerables, que en tot aquest context de la pandèmia són les més vulnerables, per protecció sovint la pròpia família encara els hem aïllat més, no?
Clar, per la protecció i la prevenció davant de la infecció, no? De fet, ha estat el col·lectiu més castigat per la pandèmia. I, clar, les pròpies famílies tenien el contacte mínim i necessari per benefici de la persona o de les persones. I això ha comportat, doncs, clar, que això no vol dir que la persona gran no se senti sola, no? Que no pugui abraçar, no pugui parlar amb la seva família, no pugui passar una estona plegat, no?, sense por a contagiar-se. És que és molt complicat aquesta situació.
Clar, perquè aquesta soledat, per què s'ha produït? És a dir, per això que explicàvem ara, per la protecció pròpia de les famílies, o quines són les causes?
Bueno, les causes de soledat són diverses. De fet, moltes persones hem pogut patir o en algun moment de la nostra vida podem sentir aquesta soledat, no?, o aquesta buidor. Vull dir que la soledat és un sentiment que està, no?, que no compleix moltes vegades amb les expectatives del que nosaltres creiem, no?, que és estar, no sentir-se sol. Però, clar, si a més augmenta el fet de que no pots comunicar-te amb l'exterior, no?, o que la comunicació es redueix moltíssim, que no pots tenir la relació amb la teva família com la tenies amb normalitat, que no pots sortir al carrer o no pots anar a dir bon dia al forner o no pots anar a la carnisseria a buscar com anaves abans i treballaves tot el tema de la xarxa social, clar, això s'aguditza moltíssim. Clar. Tot l'impacte comunitari, el fet que desaparegui, no?, el fet que tu formes part de la pròpia societat, del propi barri, del propi carrer amb els veïns, això encara dificulta, clar, s'aïlla molt més.
Clar, en aquest sentit, estem pensant molt en la família, no? Però ahir preparant l'entrevista i quan llegia les dades pensava també en això que deies ara, no?, en el que és l'entorn, no? No ens podem aturar al replà de l'escala a parlar amb la veïna, no? Si anem al carrer i ens veiem un banc i se'ns asseu algú al costat, sembla com que fa por també aturar-te a parlar-hi, no? Tot això també té implicacions més enllà de la família pròpiament, no? Perquè al final aquesta xarxa i aquest entorn també et dona sensació de companyia, no?
Exacte. Bueno, formes part, no? Tu formes part de la comunitat, tu formes part del veïnatge, no? Tu vas al forn de pa i saludes, doncs, a la fornera o al forner, saludes al veí o a la veïna, li dius hola, què tal, vas a la farmàcia, que també coneixes, no?, a la teva farmàcia referència, que diuen hola, què tal, com estàs, què t'ha dit el metge, què no, què... Bueno, clar, és que som persones socials, no?, els éssers humans, i necessitem, a més som una societat, la societat mediterrània és molt social i molt de sortir, de compartir, i llavors, clar, si a més no hi ha les persones que som laboralment actives, tenim diferents vincles, no? Hem de seguir treballant, o sigui en teletreball, o sigui des de diferents maneres o metodologies. Però les persones grans, no? I si a més no estan vinculades amb les xarxes socials, doncs encara més. Clar, també pensa que aquí hi ha un altre factor, que és no tenir accés a tots els recursos com altres persones, no?
No sé. Clar, i a més, en tot això, a l'informe expliqueu que la soledat ha tingut una dimensió més racional. I em cridava l'atenció aquesta expressió. Què us referiu en una dimensió més racional?
Bueno, en el fet, doncs, de que afecta a tots els àmbits, no? O sigui, no només és un nivell emocional, sinó que afecta a totes les parts de la vida, no? Des del sortir a la comunitat, tal com dèiem, no? A la família, a tots els àmbits personals de les persones, i això és com molt evident, no? Com molt... Jo ho expreso així, no sé si ho he explicat bé o se m'entès bé.
Sí, t'entenc.
Perfecte.
Aquesta dimensió més racional també fa, entenc, que estigui més arrelada, no? Que sigui més difícil de sortir d'aquesta sensació de soledat, que no depengui de que et vinguin a veure una estona.
Clar, bueno, és que s'hauria de fer molta més feina, no? Clar, no només és el que et vinguin a veure una estona, sinó que és la pròpia societat també, que aquí hauria de fer un exercici, no? Les pròpies polítiques públiques de la ciutat, del govern, que també hauria de fer una aposta en aquest aspecte, no? Per poder alleugerir una miqueta i ajudar a que això sigui tot més fàcil i més portable. Ara ja sembla que comenci a baixar una miqueta, no? Però realment fa un any teníem tanta poca informació i era el punt... teníem aquest punt de bogeria, em perdó, aquest punt de bogeria per la pandèmia, que no sabíem què ens esperava, que és que ens vam tancar tots, que és que ens vam aïllar, que clar, si nosaltres estem actius, que estem a les xarxes socials, que participem, que podem més o menys entendre el que... ja ens ha costat, doncs imagina't una persona gran que el que veu sobretot són els mitjans de comunicació televisius i que és una bateria de missatges de pànic, és una bateria de missatges de por. Vull dir que no és fàcil, clar, s'hauria de poder treballar en aquest aspecte i alleugeria aquest... Bueno, alleugeria una miqueta la càrrega emocional d'aquests missatges.
I a nivell de salut, és a dir, fa un parell, jo crec, de mesos ja, perquè el temps passa molt ràpid, parlàvem de l'efecte que havia tingut aquest aïllament en les persones malaltes d'Alzheimer, per exemple, no? Que havia agreujat molt més la patologia. Hi ha hagut problemes de salut derivats d'aquesta soledat?
Bueno, clar, augmenten els problemes de salut. Jo et puc dir més que res per coneixement de les persones grans que acompanyem aquí a Sabadell, eh? No puc dir-te ara, no tinc unes estadístiques concretes amb el tema de salut de la ciutat, però sí que puc dir-te que, clar, la desconfiança, el deteriorament moltes vegades cognitiu i físic, això és molt evident, i les pròpies persones grans t'ho diuen, no? El fet de dir, ja no puc sortir tant, em fan més mal els ossos, o he perdut memòria, això sí que t'ho diuen, no? Que ells mateixos ho detecten, i això és el fet de, bueno, doncs, de quedar-te a casa, de no poder-te moure, de no vincular-te, no? Pensa que és com un peix que es mossega la cua, no? Si tu tens la teva rutina diària, tu surts de casa, vas a passejar, o vas a buscar el pa, o vas a fer les tasques que hagis de fer. Després prepares el dinar, després ve un fill o un familiar o qui sigui a casa. Clar, tu prepares i fas que el teu dia sigui actiu, no? En el moment en què has de quedar-te a casa i no et pots moure, i més t'han d'anar a fer la compra i no pots fer absolutament res, doncs clar, però sí, clar, caus amb tristesa, entenc perfectament, no?, aquest sentiment de caure amb tristesa, de no entendre què està passant, de tenir un sentiment de desesperació i de por al mateix temps, no?, i això afecta emocionalment i a nivell cognitiu també, clar.
Al principi de la pandèmia es van posar en marxa diferents xarxes d'ajuda mútua, grups de suport. Mm. Van ser bons per les persones grans, aquests grups?
Sí, i tant. Bueno, de fet, és algo que des d'Amics de la Gent Gran valorem, no? Nosaltres ens hem organitzat, també. De fet, ens vam posar en contacte amb la xarxa de suport de Sabadell i amb algunes xarxes veïnals, perquè si hi havia alguna persona gran que necessités qualsevol tipus de suport, doncs els posàvem en contacte, i amb el punt de voluntariat de Sabadell, també. I nosaltres, com a entitat, vam crear una plataforma de trucada. Val? Què vol dir això? Doncs que, clar, nosaltres, la nostra entitat, feia un acompanyament presencial setmanal. Com que de cop i volta no vam poder-ho fer, però, clar, les persones grans tenien la necessitat, amb la seva persona voluntària, de seguir-los acompanyant. Nosaltres vam crear una plataforma de trucades. Què va ser? Que vam fer persones voluntàries de la delegació de Sabadell, a part de trucar la seva pròpia persona gran, trucaven altres persones grans que necessitaven un suport. Un plus, no?, en el moment penàlgic de pandèmia. I llavors, a partir d'aquí, bueno, doncs anàvem trucant. Si ens derivaven alguna persona gran, encara que no fos d'Amics de la Gent Gran, que ho necessités, el vam incloure dins del programa, també.
I actualment... Perdona.
Sí, no, digues.
No, dic si actualment heu pogut reprendre aquestes visites presencials, és a dir, ja esteu tornant a fer aquestes visites presencials.
Sí, de fet, a partir de... ja quan va baixar l'estat d'alarma, a partir del juny-juliol, es van reiniciar, sempre que la persona gran i la persona voluntària volguessin i poguessin, eh? Vull dir que s'havia de donar la condició de que es volgués, de que es pogués, i prenent totes les mesures de seguretat corresponents. Vull dir, visita exterior, o sigui que fos a l'aire lliure, o que ja estigués a l'espai ventilat, ús de mascareta, ús de gel hidroalcohòlic, i també espai, no? La distància de seguretat, d'un metre i mig com a mínim.
Una de les coses que em cridava més l'atenció, no per sabuda, sinó per les xifres que hi ha al darrere, és el concepte de vulnerabilitat, no? La meitat, pràcticament, dels enquestats, o molt més de la meitat, han dit sentir-se molt més vulnerables que abans de la pandèmia. Mm. És una realitat que ens podem imaginar, no?, per allò que dèiem, però clar, posar-hi xifra, déu-n'hi-do, no? En què expliquen aquesta vulnerabilitat?
La vulnerabilitat és en el sentir-te que hi ha un sentiment, no?, en què tu ets fràgil, en què tu en qualsevol moment pot passar alguna cosa, no? No, que en determinades situacions doncs pots patir, no? O ets un, pertanys a un col·lectiu en el qual pots patir-ne les conseqüències. A grans característiques.
Sí, però et refereixo a ells, en què han notat aquesta vulnerabilitat? És a dir, quan diuen em sento més vulnerable que abans de la pandèmia, en què ho noten? És a dir, perquè aquesta malaltia els afecta sobretot a ells o els pot afectar més a ells?
Clar, perquè són el col·lectiu Diana. És que en el moment en què, no, tu veus els resultats de la pandèmia, no, el percentatge de persones que ens han deixat durant aquest any, que és brutal, i que el percentatge... és un índex, no, un percentatge molt elevat de persones grans, aquí hi ha la vulnerabilitat, clar. Aquí un diu, ostres, jo estic dins aquest col·lectiu, no? Jo estic en aquesta franja d'edat i haig d'anar molt en compte. Perquè si agafo aquesta grip, no?, o aquest virus, tinc més probabilitats de poder patir-lo més, no?, o de que s'empitjori la malaltia que altres persones. Clar, aquí... ja hi ha aquest sentiment de ser vulnerable, no? De dir de que un es planteja que s'ha d'anar molt en compte amb la situació, no?
En aquest sentit, clar, una de les qüestions que hem fet molts, no?, molts de nosaltres, és digitalitzar els nostres contactes, no?, per dir d'alguna manera, videotrucades, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això, les persones grans hi han tingut accés, hi han volgut tenir accés.
Sí, el percentatge, si penses, el percentatge de persones grans és elevat i divers. Sobretot les persones grans més joves sí que tenen ja accés a noves tecnologies, tenen smartphones, tenen WhatsApp, pots fer trucades, però hi ha un percentatge de persones grans que no tenen, no? No han tingut accés a les noves tecnologies, perquè ja hi ha una escletxa, no? Aquí, una escletxa digital, en el qual, doncs, és difícil, no? Hi ha la gestió del mòbil, d'un mòbil sense que sigui smartphone, ja a vegades és complicat. Doncs un smartphone encara més, tot i que hi ha gent que n'ha après, eh? Llavors aquí sí que hi ha l'escletxa, que en diu l'escletxa digital, amb les persones grans, no? Hi ha persones que no han tingut accés a les noves tecnologies i era la trucada telefònica de tota la vida.
I amb tot aquest informe damunt de la taula, aquest matí l'editorial deia, ara tenim la diagnosi, sabem que el que creiem que estava passant, està passant. A partir d'aquí, què podem fer? És a dir, què hem de fer com a societat per reduir aquesta sensació de soledat?
Jo crec, sobretot, des del punt de vista d'amics de la gent gran i des del nostre objectiu, sobretot, apel·liar la soledat a través del treball comunitari, d'ajudar-nos els uns als altres, i de donar-nos un cop de mà, no? I en tots els aspectes, o sigui, nosaltres seguim acompanyant a les persones grans, seguim trucant-les, de fet ara tenim, des del setembre es va iniciar un programa d'atenció telefònica també, com a de resultat, no? Com a resultat d'aquestes plataformes telefòniques que et comentava. Creiem que una de les maneres, sobretot, de poder acompanyar a les nostres persones grans, no d'amics de la gent gran, a les nostres persones grans com a societat, sobretot és vincular-les amb la comunitat i a la socialització, no? No oblidar-les.
I això ens costa, no? Perquè en una societat individualista com la nostra sembla que les persones grans s'han quedat com apartades, no?
Sí que costa, sí. Bueno, de fet, som una societat que no li costa molt veure l'envelliment. Ens costa molt ser conscients de que ens envellim, no? Vull dir que, de fet, fins i tot la gent, si no vol envellir-se, doncs supera, fa estètica, fa el que calgui per no veure que l'envelliment és part de la vida. Sí que costa, sí.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i amb el futur, amb aquesta visió més global, d'incorporar les persones grans a la nostra societat, les que poden fer aquell envelliment actiu, però també les que estan en situacions de vulnerabilitat i de situacions més complexes de salut. Ens quedem amb aquest missatge. Gràcies a la Txell Teixidor, responsable d'Acció Social al Vallès Occidental d'Amics de la Gent Gran. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, que tinguis un bon dia.
Adéu, bon dia, igualment, gràcies, adéu.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.